Bona tarda, avui estem en més bona companyia que mai, millorant el present. Avui tenim 5 senyors i una senyora.
Vaja, una mica espantada la senyora.
Bon dia, Rosa Gairal.
He vingut contenteta perquè fa un temps de primavera, dic, bueno, vinga, va, quin... Eh? I m'he trobat aquí amb 5 cavalleros que... Ui.
Bé, donem la benvinguda a tots aquests senyors, no, Rosa?
Sí, dona'ls la benvinguda, dona'ls-hi.
Un d'ells és contertuli habitual, el que passa que com que sempre toca 30 tecles, no pot venir quasi mai a tocar la tecla de la nostra ràdio. Parlem d'en Gregori Oliver. Gregori, hola.
Hola, bona tarda.
Tenia moltes ganes, de que tornessis.
Ja, jo també, però bueno...
Gregori, ens atencem al micro perquè si no, no ens escolten els oients.
Atenço el micro a mi també.
Bé, Gregori, sé que estàs estudiant comunicació, no? Sí. A Barcelona, i et dediques a coses de disseny.
Sí, bueno, disseny de contingut.
Després ens faràs una mica d'anàlisi professional, que no polític, de com veus els cartells de la campanya electoral, eh? A veure què et sembla. Això de la xacona en fons vermell...
Ui! Això s'embolica.
S'embolica. També ens acompanya gent no habitual a la tertúlia, però que estem molt contents de que estiguin amb nosaltres. Per un costat, una veu molt coneguda, molt suggerent, molt gastronòmica, que és en Fabri. Fabri, hola. Què tal, Fabri?
Bé.
Substitueixes a la Dolors avui, no?
Sí, tenim una nissaga familiar així des de fa uns mesos.
Molt bé. I llavors ell és fora i tu estàs aquí de suplent de luxe, com el Ronaldinho, eh?
Exacte.
A veure si marquem un bon gol, eh?
No, però suplent jo de ningú, eh?
No?
Els dos anem per independents.
Molt bé. Ens acompanya un tocaio teu, perquè avui és gairebé ràdio italiana. Ens vam animar l'altre dia quan ens vam rebre una trucada de Roma, d'un amic de la Pilar Montaner, això ens va engrescar molt. Li podreu adreçar unes paraules en italià, us ho permetem, que és una ràdio poliglota. Doncs vam dir, hem de convidar un italià de pro que el tenim a casa nostra. Però la setmana passada tenia la grip. M'estic referint a Egidio Bertossi. Bon dia, Egidio.
Hola, bon dia a tothom.
L'Egidio, com us el presentaríem a l'Egidio? El gendre de la Rosa?
De la Rosa.
El gendre de la Rosa o no,
no
és una mala
té presentació? Té pes per ell mateix.
Té pes específic.
Té pes específic.
L'Egi porta, estàs portant un local, no? Un bar aquí al poble? Bastant conegut, no?
Sí, bastant conegut.
Sí, per això la gent el coneix.
No direm noms, perquè com que no ens pagues publicitat, però...
No, i tant, que pago publicitat a Ràdio Falset.
Ah, sí, a Ràdio Falset, també. Doncs no ens arriba, pel programa.
Així es pot dir, així es pot dir.
Molt bé, Egi. Tu ets romà, no?
Sí, soc de Roma i fa 4 anys que visc aquí.
I com és que has fet cap de Roma a Falset? Breument,
Breument pel corazón.
Corazón, Cuore, cuore.
Sí, la meva dona és d'aquí, nos van conèixer a Londres, vivíem els dos ahí, i van triar després de provar a viure a Roma per 8 mesos de vindre cap aquí. Vaig vindre aquí la primera vegada fa 5 anys i vaig coincidir amb la Fira del Vi i vaig pensar que podia ser un lloc perfecte per viure i així va ser.
Te tornaràs un home sedentari o els teus projectes potser tornen a anar a volar per l'imperi romà, o no?
No, m'agradaria concentrar la meva feina aquí.
Si vas estar a Londres, vas estar a la Britània, també, on Juli César també hi va fer de les seves,
Home, però són dues bones coses.
I aquí, sobretot, això és imperi romà.
Com?
Sí.
Van venir fa 2000 anys a civilitzar-vos i ara hem tornat.
Bé, cuidado amb això del Fabri.
A la Tarraconense.
Han tornat a civilitzar-nos?
Això ho estem intentant, però ho veig complicat.
Bé, jo et diria primer que anessis a Nàpoles a civilitzar allò d'allà, però ho deixarem córrer perquè entraríem en una batalla ja de campanar, no?
Sobretot depèn del concepte que un tingui de civilització.
Molt bé. I tenim aquí un últim home molt civilitzat, és un químic. És el senyor Lluís Simó, un bon amic del... Si no m'equivoco, Lluís, tu ets el secretari del Centre d'Estudis del Priorat. Doncs m'he equivocat, vicepresident.
Vicepresident primer del...
Més categoria, encara.
Més categoria, clar.
Atansa't el micro, sisplau.
Sí, d'acord.
Teniu projectes, no?, al Centre d'Estudis, per això també t'havíem convidat avui.
Sí, el projecte és que ja tenim un lloc, un local... suficientment interessant per poder tindre allí la sede social i poder fer conferències i exposicions i el que sigui, perquè fins ara hem tingut a Torroja la direcció, podem dir, de correspondència només, no?
Era gairebé una seu virtual.
Totalment virtual, no?
I on estarà aquest edifici?
A Bellmunt, és en el casal de l'associació de veïns de Bellmunt. Ens vam trobar, es va trobar el Barceló, que és el president del Centre d'Estudis del Priorato, i els responsables van mantindre molt bona química, diguéssim, no? I ens lo van dir. I ara ja el tenim, ja hem posat coses, però és a dir, ahir no ha arribat, hem descarregat el cotxe, tots dos, i ara falta encara més. És a dir, que inauguració, pues, potser més d'un mes i dos.
Però què serà? Un local cedit o cedit, serà cedit. Propietat?
Com... No, cedit.
Cedit, sí, molt sí. Bé. Però en podreu fer un ús lliure?
Sí, un ús lliure. Sempre que estigui dentro de les normes del centre d'estudi privat. Doncs... Perquè ara és quatre parets. Però molt és... bé, perquè la part alta és preciosa. Sí. I tenen un cell a baix perquè era de la, d'aquest, del, com se diu, del Santiago Rusiñol. I, bueno, està molt bé. Hi ha els cairats estan a la vista.
Escolta, això dius que és el casal?
Sí.
Que és segurament on va fer la conferència a l'Espinàs, fa uns anys, que la Rosa també hi va anar a escoltar-lo. Te'n recordes, Rosa? Sí, sí, que eren uns baixos, bastant, sí. Molt grans.
Molt grans, grandiosos.
Doncs deu ser aquí.
Que és el celler, l'antic celler.
Ah, molt bé, sí.
Preciós.
Una conferència que ens va marcar molt, Rosa, perquè va ser molt, maca, molt bonica.
Molt maca.
Doncs bé, gràcies a Toni Escoda, que és el nostre sofert tècnic, farà que aquest programa, que esperem que sigui del vostre interès, arribi a les vostres llars. Mireu, abans de començar, però, és obligat ser agraït. I una bona oient, una entusiàstica oient, ens ha enviat una carta i me permetreu que us la intenti llegir. Diu, benvolgut Jaume i de més contertulians. Com que els dissabtes només és possible d'escoltar-vos en directe, ho faig el diumenge. Normalment, o el dimarts en diferit. Primer dir-vos que m'encanta el vostre programa i felicitar-vos. Com que moltes de les coses de les quals parleu ens atenyen, en molts aspectes, els oients, ja sigui per temes del poble o per la crònica social del món, m'agradaria moltes vegades poder haver entrat a participar per telèfon. Però no ser possible, m'adreço a vosaltres per una tramesa com a l'antiga, per carta. M'agradaria que algun dia parléssiu de la problemàtica dels discapacitats. Sé que és un tema minoritari, però, per exemple, ja que a mi em toca bastant directament i un membre de la meva família ho és, em molesta molt el tema de les barreres arquitectòniques o els atenuants i fatigants problemes que he tingut quan he hagut de demanar algun ajut que de vegades m'han estat rebutjats. Crec que per una persona que va en cadira de rodes és una tortura anar per carrers adoquinats o trobar-te les voreres sense baixadors adaptats, o una vorera tan estreta per la qual no hi caps. No parlem ja de les escales o del que suposa pujar un tren. Bé, nosaltres vivim en un poble i té una mica de disculpa, només una miqueta, però em sembla horripilant que ciutats com Reus i Tarragona, que viuen del comerç i del turisme, que encara hi hagi tantes voreres sense adaptar. Fa poc, en temps d'eleccions, en un programa Catalunya Ràdio, truca un oient de Barcelona que anava en cadira de rodes, i va explicar la seva problemàtica. Quan va acabar va dir: però és clar, nosaltres els discapacitats som una minoria i com a tal no donem gaires vots als polítics. No tants com ara els jubilats o altres sectors que s'hi fan decantar la balança un cantó o un altre, si els fan promeses enlluernadores com ara la puja de les pensions. Això em va calar molt dintre perquè vaig veure que aquella senyora tenia molta raó. Només dir-vos que ara que tornen a apropar-se les eleccions, us heu adonat de les poques vegades que es mencionen el col·lectiu dels disminuïts i de les seves mancances en la societat, com ara la inserció laboral d'aquests, etc. M'agradaria que se'n fes una mica de reflexió sobre això. Ja per acabar, mencionar en especial a la Dolors Cruells. Això sí, sense menysprear els altres contertulians, que també m'agraden molt. Agrair-li la seva cultura i la seva humanitat a l'hora de parlar i tocar aspectes de caire social que de vegades són tan sensibles i la gent no s'atreveix a parlar. I que ens ha demostrat que és d'aquelles persones que venen de fora. Normalment els de poble tenim una mica de recança als barcelonins, però que s'integren tan bé al poble i ens aporten tant que és un gust tenir-los entre nosaltres. Res més, una forta abraçada. Continueu endavant amb el programa, que segur que com jo, encara que no truquin, us escolta moltíssima gent. Signat, Dolors, una incondicional oient, falseta, 22 de febrer de 2008. Crec que era just llegir aquesta carta.
I tant, eh? Ja i tant que sí.
I que ens esperona i dona sentit a la nostra feina, a la feina que fa el Toni al darrere i a la feina que fem nosaltres. Moltes gràcies, Dolors, per les teves amables paraules. Agafarem el repte, la Rosa i jo, i quan torni la Dolors... Cruells, ens comprometerem a buscar un dia algú que ens pugui parlar d'aquest tema de manera més detallada, no?
Ella ho explica ben clar, eh?
I bé, continuem, si voleu comentar la carta o si voleu ja entrar a sac amb les notícies de la setmana, que n'hi ha moltes i variades, vosaltres mateixos. Dolor, no, Rosa.
No, jo li dono tota la raó a aquesta senyora, que com que no hi ha, són pocs i no hi ha vots, doncs no se'n preocupen en absolut. Mm.
Recordeu, 83-00-44, podeu donar la vostra opinió. Gregori, tu que tombes per Barna, allà està més resolt les barreres arquitectòniques o creus que encara hi ha
és
molt
que Barcelona és molt gran també.
Ah, clar, és molt gran, evidentment.
Hi ha zones de Barcelona que està perfectament arreglat, vull dir que fins i tot les barreres tenen el pas perquè les persones invidents puguin anar amb el bastó i puguin notar on hi ha doncs, les cruïlles, les diferents baixades i aquestes coses, però bueno, Barcelona és molt gran, també hi ha barreres estretes, també hi ha de tot el que podria ser doncs, aquestes barreres arquitectòniques. El que passa és que, no sé si aquí, però potser seria una bona experiència, el que fa molta gent és això, que ha sortit això del bicing, de les bicis amunt i avall. El que seria potser plantejar-se aquí és algun dia un experiment que dono a la gent és poder mirar els carrers d'un poble, d'una ciutat, i per on pot passar una cadira de rodes o no, no cal anar amb la cadira, però si, fins i tot seguir un recorregut més o menys marcat i veure que realment hi ha aquestes barreres o que no hi són, perquè és bastant, bastant interessant. Potser no tant aquí, perquè és això, doncs és un poble, aquestes coses, però sí que es pot provar ara, i veure el recorregut que faries per anar d'un punt a un altre, però mirant en cada moment la barrera.
Rosa.
No, jo tinc una mica de pega amb la paraula de discapacitat.
La paraula no te convenç.
No, perquè jo crec que som tots discapacitat.
Sí,
jo no crec que hi hagi cap persona que no li falli alguna cosa, vull dir.
Bueno, he dit discapacitats visuals.
No,
bueno, ella ho utilitza.
Discapacitat, jo crec que tots tenim alguna falta d'algú. M'agrada més la paraula diferents, no? Simplement diferents.
Però és que també tots ho som diferents.
Llavors ho som tots diferents.
Perdoneu, tenim la primera trucada del matí. Ja sabeu, els meus estimats contertulis, que el directe...
És el directe.
És el directe, i passen endavant. Bon dia a tothom. Ai, bon dia, perdona.
Hola, sóc la
qui ens parla?
No, la de la carta,
Qui ets?
La Dolors, però no la que us ha escrit la carta, que aquella no us deu escoltar ara. Mm. Escolta'm, jo, amb això de les barreres arquitectòniques, jo vaig sentir, no sé si no us puc dir si per la ràdio o per la tele, però si algú de vosaltres hi ha anat, és cert que l'AVE té escales, que no s'hi pot pujar ni amb un cotxet de crió, ni de compra, ni de res, vull dir... Algú de vosaltres ho ha vist, això, és cert?
Ara ho comentarem, Dolors.
Perquè, a veure, una cosa feta ara mateix i que hi haguin aquestes barreres ja, pues, m'entens, amb els diners que ha hagut costar, que no s'hagin preocupat d'això.
Sé que la Dolors Cruells va anar a l'AVE i potser ens ho podria explicar, però avui no hi és. A veure si algú dels nostres contertulis te'n pot fer 5 cèntims.
Vale.
No pengis, perquè ja saps que te toca una ampolla de la cooperativa Marçà Falset, eh?
Bueno.
Moltes gràcies per trucar, Dolors.
Vale, adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Bueno, la Dolors ens comentava que ha sentit que en aquest nou tren tan rimbombant a l'AVE també hi ha problemes d'accés. Sabíeu alguna cosa, això?
No n'hi ha, no n'hi ha.
No?
No n'hi ha, no, que va.
Jo he anat per la tele
tres
i hi ha escales.
Vegades ja i hi ha escales.
Sí, això
és a dir, no hi ha rampa.
No, hi ha rampa,
no, però fins i tot a un tren, jo que de vegades estic a l'estació i passa el tren de l'aeroport, aquest tren nou que hem fet, que em sembla que es diu Triton o alguna cosa
Triton?
Així. Sí, alguna cosa. Una porta de tot el tren està a 20 centímetres del terra, però la resta estan a més de mig metre. I el que fan és posar un assistent d'aquests i ajuda la gent a pujar. Però això és molt trist perquè realment és amb un tren normal. I a l'AVE el que fan és que si agafes el bitllet per personal que està discapacitat en aquest sentit, sí que hi ha una espècie de màquines a les andanes. Mm-hmm. Però clar, realment hi ha d'haver l'assistent que controli aquesta màquina. Mm-hmm. Ho has de demanar i totes aquestes coses.
Egi.
Sí, jo penso que el problema sia la legislació en aquest sentit, perquè no tutela les discapacitats. Us faig un exemple. Nosaltres vam fer una cafeteria i la vam pensar per un discapacitat. Un discapacitat pot tenir la rampa per entrar a la cafeteria, a la meva cafeteria, tenen una porta automàtica, tenen una altra porta automàtica i la llum automàtica per anar al lavabo. Llavors una persona discapacitada físicament pot entrar en aquest local, fer un cafè, anar al lavabo sense demanar cap ajuda. I penso que sigui la cosa més important per una persona que ja té aquesta creu. Què ha passat? A mi ningú me va obligar a fer tot això. Va ser la nostra consciència personal.
Sí.
El que em van obligar a fer la llei és posar un urinari. Això és el que t'ha obligat la llei, no a pensar una cafeteria per tothom, independentment de la capacitat que tenim. Llavors el fallo més gran lo té la legislació en aquest sentit. I segurament pot ser que el problema és que les persones discapacitades no tenen un número suficientment alt per fer canviar la llei o per fer interessar els polítics en aquestes.
Per tant, coincideixes amb la nostra oient que ens ha escrit, amb la Dolors.
Completament.
Fabri.
Encara que hi ha casos que aclamen el cel, això de la Renfe és... Em sembla molt greu que els nous trens com l'AVE no hagin pensat de fer uns accessos, però els trens vells, aquí és suficient anar a l'estació de Marçà-Falset.
És un risc, no? Per la gent gran. No hi ha per una mancadira de rodes.
Exacte, els discapacitats som tots, perquè una persona que tingui més de 60 anys o que menys, que però tingui problemes físics amb l'edat, pujar un tren és una aventura.
El Catalunya Express és molt complicat, eh? El tipus de portes, aquelles escales...
No, però el tren que et comento jo és nou de fa un any i dos mesos.
Bueno, però és que no hi pensen. És
per això, que si un tren nou no s'ha pensat en aquestes conseqüències, no, ja. És que...
Bé, però ara venen eleccions i com que el meu amic...
Però ni així em penso.
Lluís Simó també va ser rei, ho sap, eh? Dic que va ser rei, sabeu que va ser rei el pessebre vivent de Porrera? Ja saps, Lluís,
però
que en època...
Propio, eh?
En època d'eleccions...
No per escalones de família, no?
S'apromet, no? S'apromet molt, no?
Sí, molt bé, perfecte.
No el vas agradar, el reinat.
No vas agradar.
No. Va ser a casa mateixa, més a més.
Bé, Lluís, digues. Comença la campanya electoral. Sí. Què et sembla? Comença ara o ja fa molt temps que estem en campanya?
Fa dies, fa setmanes que ja està. Lo que passa és que lo que diuen és aquest no m'agrada per no sé què, l'altre li torna la pilota i així tot el rato. És a dir, jo en aquest moment, soc tonto, que ho puc ser, però no sé
programa.
No sé a qui donar-li el vot perquè no té programa. Té programa de cascar-se a l'altre, però no té programa de dir, per exemple, el que diem ara de la gent disminuïda, no? No té programa d'això, no té programa de res. De donar 400 euros, això no és correcte. La gent ha de treballar i produir i donar-li els diners que corresponen, però res més.
És raro que un home que va ser rei mag no trobi bé donar 400 euros. Perquè això feien els antics reis, no? Entraven al poble, a la vila, i els emperadors romans també ho feien, no? Repartien dàdives i monedes, no?
Home, sí, recaudaven també.
També
sobretot.
Mireu, tenim el Gregori, que és un expert en coses d'imatge, no? El Gregori, almenys més experts que nosaltres. I com veus aquests cartells electorals? Creus que poden decidir el vot a ningú, això? O jo crec és una despesa de diners?
No, a veure, una mica de tot. A veure, jo sentia una entrevista a Alberto Fernández Díaz que deia que ell, a les diferents campanyes que s'ha presentat, no ha canviat mai la foto, perquè la seva imatge tampoc no ha canviat. Mm. Vull dir que molta gent no es fa ni la foto cada any. És a dir, la mateixa foto que fèiem fa 4 anys la veiem ara.
Que és aprofitador.
Sí, vull dir que com que ell la seva estètica tampoc no l'ha canviat, perquè ha de canviar la imatge. Però trobo que aquests panells i aquestes coses que sempre hi ha la imatge de la mateixa persona, jo crec que reiterar, vull dir que veure moltes vegades aquesta mateixa imatge crec que és el que arriba una mica, val? I el que no actua directament sobre tu, sinó sobre aquell comentari que ha fet diferent partit, l'exponencia al veure aquell cartell. Jo crec que és més aquesta sensació que tenim a l'hora de veure tots els fanals plens de cartells i aquestes coses. Crec que és enfatitzar aquella idea que hem sentit al diari, que hem sentit a la televisió o a la ràdio, que hem vist al diari, i una mica és això, crec jo, perquè és que si no té cap més sentit una imatge d'una persona que realment tampoc no és la que més destaca en aquell moment, perquè, per exemple, veure la Dolors Nadal en aquell moment doncs no és el més destacant del partit, realment. Sí que es presenta per Barcelona i tot això, però la gent de Barcelona no li interessa tant la Dolors Nadal, sinó el senyor Rajoy i el senyor Zapatero.
O doncs aquí a Tarragona, que veiem la Carme Chacón, que hi ha algú que voti la Carme Chacón aquí a Tarragona? Perquè em sembla que aquí a Tarragona Rosa no es presenta la Carme Chacón.
No, que s'ha presentat la Carme Chacón.
Però la tenim penjada aquí a Tarragona.
Per això dic, que són aquestes coses que veus la gent penjada i dius, i això de que va, no és realment el reflex. Però crec que és aquest punt d'incitar o remarcar aquell assumpte, aquell tema, i el que ens fa una mica pensar.
Hi ha molta banderola a Barcelona?
Bueno, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
N'hi ha menys que jo crec que teatre. És a dir, a Barcelona hi ha moltes banderoles de teatre.
És un altre teatre.
Hi ha més banderoles de teatre que no pas d'eleccions, que crec que, bueno, fins a aquest punt és important.
Millor, em sembla millor.
La Rosa ho troba ben apropiat.
Sí, i tant. És un acte teatral,
molt bons, eh?
Sí, per això, potser és això.
Qui són molt bons, els de teatre o els polítics?
Com a actors.
Eddie,
ja ho diuen que els polítics són actors.
Perdó, són actors, sí. Els polítics són com un Berlusconi del teu país?
Ah, mira, m'has fet una bona pregunta. Io, mira, te dic una cosa, parlant de...
Dic el teu país natal, perquè potser ara ja t'identifiques aquí, no sé si...
Ah, home, o el teu cor més està de la meitat de la meva família és catalana.
Jo, molt bé. Digues, Egi.
Mira, io penso una cosa, que els polítics, sí, són actors totalment, perquè parlen de les coses que vol sentir la gent, independentment si sigui veritat o no. I per lo que és la campanya, ara nosaltres sí, començarem a veure cartells a tot arreu. Les campanyes que se fan de diverses formes, ara nosaltres estem nell'època del multimèdia. Llavors, els exemples que tenim són, per exemple, ara de la campanya electoral dels Estats Units, d'Obama i de la Clinton. Sí. I on va aquesta gent? No va al cartell. El cartell ja estem parlant de la tecnologia vella. Va a YouTube.
A YouTube?
I, clar. YouTube, totes les campanyes electorals, lo fa també el PSOE, perquè ha vist que pràcticament en 30 minuts o un'hora post...
I què és això del YouTube? Sobretot pels YouTube, oients grans i una mica arqueològics com jo. Què és el YouTube?
Ah,
és
una cosa... Jo això que el YouTube,
Què? Tu domines ja, eh?
Sí, perquè has dit arqueològic i m'has
mirat... No. tu ets clàssica, que és diferent, eh?
Ah, mira, YouTube és una cosa molt senzilla. Sí, és un servidor, on la gent de casa pot gravar el seu vídeo.
Exacte.
I deixar a la disposició de tothom.
Sí, nosaltres ara podríem gravar el nostre programa, penjar-lo a YouTube, i tothom el pot mirar.
No sé quin èxit tindria, però...
Bueno, exacte.
Escolta, que la setmana passada ens escoltaven des d'Itàlia, eh? Ah, sí, cuidado, eh?
No, i en aquest moment, per exemple, un amic meu m'està escoltant de Romania.
Li pots dir...
Ciao, Lucho.
Molt bé. Molt bé. Continua, doncs, així...
Llavors, imagineu que Berlusconi ha fet la campanya electoral i tota la campanya va ser organitzada del mateix staff que la va organitzar Bush. I el mateix, me penso, lo farà el Putin. Fixeu-vos en totes les campanyes electorals, tots els polítics tenen tota la gent amb les banderes. La bandera azul del PP, la bandera vermella. Ma aquelles banderes van començar fa 10 anys als Estats Units. Han vist que un màrqueting que funciona... I com la publicitat, ara estem parlant de globalització, llavors que funciona als Estats Units, funciona a Canadà i funciona a Itàlia, la mateixa val per la política. Han trobat que hi ha un sistema que funciona per als Estats Units i l'exporten en tot el món. Llavors te trobaràs l'Obama que està en YouTube, que va a parlar amb la gent, tota la gent amb les banderes, i te trobaràs el Zapatero que fa el mateix. Va a YouTube, fixa cartells i va a congressos on la gent està amb la bandera del PSOE.
Oients, però... què us sembla la campanya electoral? Us interessa? Creieu que us deixeu portar per la primera imatge? Llegiu programes? O teniu ja el vot decidit perquè teniu una ideologia concreta i no la canvieu per moltes banderes i per molt YouTube? Truqueu-nos, no cal que ens digueu què voteu. Ens doneu la vostra opinió d'aquest tema i de qualsevol. Rosa, quin és els nostres telèfons?
83-00-44.
Només no tenim un, no, ara?
Sí, un sol. 83-00-44.
Truqueu-nos, eh?
Pensava que em preguntaves per les campanyes.
No, perquè sé que tiraràs el carro pel Pedregal, però aprofitant que el Tíber passa per Roma, digues alguna cosa.
No, que a mi em preocupen, a part d'avorrir,
ja ho sabia, eh?
Me preocupen aquests polítics que no se'n donin compte de les tonteries que arriben a dir i que no diuen res de pes ni res del programa, i que com si fossin canalla. Jo els comparo una mica amb les criatures.
Perdona,
no?
I tu creus
a l'hora del pati que fan el mateix, quan un canta l'altre recanta.
Rosa, ara seré una mica dolent. Creus que no se'n donen molt compte? Pensa realment que ells manen gaire? A vegades jo tinc la impressió que qui mou els fills són uns altres.
Però si se'n donessin compte, canviarien la tècnica. No la canvien.
Rosa, tenim una altra trucada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dos, ja, dos.
Dos. Com et dius?
Jo, més que res, em referia a les... O sigui, a les eleccions.
Sí.
Jo crec que si tinguéssim una mica de vergonya tots, no hauríem de presentar-nos ningú a votar.
És a dir, tu proclames ja l'abstenció total.
L'abstenció total, perquè és vergonyós de la manera que mos prenen el pèl. En pic se senten els seus sillons, d'allí no es mou ningú. Prometen coses que no compleixen. Perquè és vergonyós ara mateix les promeses que cada vegada mos fan de les pensions, de les viudes, de tot. I que augmenten, saps els que han augmentat enguany? 0,70 cèntims a molts. A molts, 7 euros.
7 euros, què? Al mes?
Al mes.
Home, pots arribar lluny, en 7 euros al mes.
Sí?
A marxar i tornar.
I tornar, sí. I encara mos sobres diners.
Sí, digues.
Eh? O sigui, que és vergonyós. M'ho estan prenent el pèl i la gent, com a vets, com aquell qui diu, anem seguint perquè uns són del PSOE i els altres som del PP. A mi, ni uns ni els altres, perquè tots prometen i ningú compleix. Només estem cada dia pitjor, l'economia cada dia va pitjor, els bancs guanyen molts diners, però les hipoteques, que és del que viu tothom, no baixen. Després, ens han posat molt a nivell europeu, amb els pagos, perquè sí, amb els cobros dels jornals no hi estem. O sigui que
està molt bé aquesta apreciació.
O sigui que només amb això ens n'hauríem donat vergonya del dia 9 anar a votar per ningú. Aquesta és la meva opinió.
Si vaig a votar, encabant no em saludi, no em retiris la salutació, eh?
No, cada qual és lliure.
Una vergonya. Perdona, amable oient, com te dius?
Jo em dic Paquita.
Paquita, doncs ha estat un plaer parlar amb tu, eh? Has donat la teva opinió, ha quedat molt clara. I gràcies per trucar, eh?
Molt bé.
Una abraçada, Paquita.
Vale, gràcies.
La Paquita ho ha dit molt
bé. Molt bé,
clar. No, a veure, que la gent opini d'aquesta manera és molt respectable. No vol dir que tothom hagin de compartir l'opinió de la Paquita o no. Si algú creu que ha d'anar a votar, dels nostres oients, també pot trucar. I dels nostres contertulis. Veia el senyor Lluís Humeu que movia el cap perquè... Sí. El Bec és un home, un animal polític, el Lluís Simó. Després de tastar la corona monàrquica, eh? Digues,
però va
Lluís.
Portar alegria als petits.
Sí, sí, això és molt important.
No, jo no estic d'acord en no anar. Jo estic d'acord d'anar, però en blanc. Perquè és en blanc, és dir, jo vull votar, faig el meu gesto, que la llei m'obliga, i lo veu en blanc. És dir, dir que un 40...
No, que et posis... Perdona.
No,
Lluís, és que això, si no els nostres oients no en senten.
En lloc d'això, veure en una estadística que el 40% no ha anat, és una cosa, però que hi ha un 40% de vot en blanc, crec que és molt més fort que no l'altre.
Però jo hi devia un 80% per anar bé.
Bueno, no, me refereixo a lo que resulta, per mi, per mi.
Però millor tachar l'esquerra.
Egi. T'has de posar el micro, però ara tornem a tenir una altra trucada.
Vale.
Bona tarda.
Sí? Bona tarda.
Una altra?
Sí.
Soc la Lluïsa Campàs.
Lluïsa, bona tarda.
Bueno, bona tarda, tingueu. No, encara no hi hem arribat, perquè jo, si no dino, no és la tarda.
Tens tota la raó, però no sé si dir bon matí, bon migdia. Què es pot dir? A partir de les 12? Molt bé.
El tot és que desitgem un bon estar.
Molt bé.
Bueno, ara jo truco una cosa que a mi no m'hi va, ni m'hi ve, perquè és per les viudes. I com que jo no hi entro en aquest col·lectiu, de viuda, perquè sóc soltera. Però ahir portava a la Vanguardia un article, no hi ha ningú dels partits, almenys que jo no vaig... Hi ha un article molt interessant, que ara no el tinc a mà.
Però saps quin era l'autor o era anònim?
Sí, no, ara te'l dic, perquè tinc la Vanguardia d'ahir que és sobre. No era anònim, no.
Bé, no pateixis.
Perquè, escolta, és que no les pobres, perquè s'ha de dir així mateix, les pobres viudes, viuen amb la suma misèria. A la suma misèria, perquè havent cotitzat,
Sí.
Del seu marit cobren un 45%.
Un 45%?
Sí. Qui en s'acorda de les viudes?
Qui en s'acorda de les viudes?
Ara diré de qui és.
De qui és? Perquè aquest article el podem recomanar als nostres oients.
Del José,
sobretot a les viudes.
José Martí.
Gómez.
José Martí Gómez, molt bé.
16.
Pàgina 16, La Vanguardia del dia 22 de febrer.
Qui en s'acorda de les viudes?
Molt, sí.
Jo dic que a mi no em toca.
Però ho has dit molt clar.
Però
molt
em penso
clar.
Que valdria la pena que s'hi pensés.
Molt bé.
Lluïsa, moltes gràcies per participar, eh?
Adéu.
Adéu.
Però aquí també hi ha una cosa molt clara.
Molt clara. Cuidado, que això abans en parlar l'informatiu del cloro.
No, deixem el cloro en
deixem
pau.
El cloro
anem
en pau.
Anem a... No, que digues. També hi ha una cosa que podíem fer un cert paral·lelisme amb tot el que és la televisió escombraria i tot això. Clar, el que diem, perquè els partits o els polítics no se n'adonen de que tot això va cap a un costat que no ha d'anar. Clar, qui tira la primera pedra? Qui tira la primera pedra i comença a parlar realment com s'ha de parlar i portar les coses com s'han de portar? Aquesta persona que donaria el pas, la gent realment vol això? Vol cordialitat? És igual que la televisió escombraria. Sí, sí, tothom és televisió escombraria, però qui manté la televisió escombraria? La gent que està mirant, i som tots els que mantenim doncs, els grans films de Hollywood i aquestes coses que no valen res i la televisió escombraria. Estem mantenint tots aquesta idea política o aquest tarannà de tot el que és la campanya política.
Ho dius molt ben dit, Gregori, però hem de deixar pas a l'Egi, que abans l'han deixat tallat, no, Egi, que volies argumentar una cosa i com que el directe és el directe, ens hem passat al davant, digues.
Sí, sí, no, jo volia donar... Volia apoyar lo que...
Sí, però l'has d'apoyar mirant el micro, perquè mirant si no el micro, els nostres oients perden l'apoio.
I penso que, de veritat, al final estem dient una opinió comú, que la gent va votar independentment si s'ho creu o no, i no soluciona res, perquè el que estem dient tothom aquí és el pensament de tota la gent que va votar del 90%, no sentir-se identificat nel polític que està votant. Nosaltres tenim aquest problema cada 4 anys, lo tenim aquí com ho tenim a Itàlia, perquè és un problema
acabat de fer una pregunta internacional,
internacional
i a Itàlia Fabri.
Encara pitjor ni podem parlar.
Fabri, estàs d'acord amb els nostres... d'això es tracta.
Jo crec que és evident que el sistema polític que tenim, basat en les eleccions, sí, ha demostrat al llarg dels anys que bueno, és un sistema que no funciona gaire.
Potser hauria de millorar.
Hi havia una frase dels anarquistes ja fa temps que diu que si les eleccions servissin d'algú ja les haurien tretes. Ah. De fet...
Ara et veig anarquista, no ho sabia que t'havies
entès. No sóc anarquista, però...
Jo em pensava que eres del PP, però bueno... A veure, que pot ser del PP. Que per on en trobem a la comarca? Sempre convidem a gent del PP a venir a la ràdio, Rosa, i no hi ha manera.
És que potser no n'hi ha, no sé.
Doncs us convidem, us convidem a trucar, us convidem a parlar.
Jo crec que el problema no és si el sistema és prou bo, si els polítics són actors. Jo crec que hi ha una certa intenció per part del sistema polític i social en què vivim, que la gent, els que tenen dret a votar, vull dir, passar d'anar a votar no és una protesta, o sigui, a l'estat actual. La gent, vull dir, els que manen passen de tu que no vas a votar. Jo crec que la forma millor per
quina és la teva proposta?
Demostrar les teves idees. Anar a votar o no a votar, això jo crec que és relatiu. Crec que en un país com aquest, on votar va ser impossible durant 40 anys, el dret a votar encara té una certa importància, si més no de tipus moral i sobrepolític. Però a veure, tu no vas a votar, o votes en blanc, demostres el teu cabreig per les mil coses. Els 4 anys següents t'estàs a casa teva a mirar el telediari i no fas absolutament res. Jo crec que el problema que s'ha de fomentar formes de participació popular, que, diguem, la participació directa de la gent en la gestió de les coses tingui molt més pes, s'estimuli molt més, fins i tot de part de les institucions, molt més del que és. Llavors, això sí, això
bé,
és
Fabri,
una forma de participar. I
això em sembla molt bé, però aquestes
sí,
grans...
Perdona que tiri aigua al vi,
però aquestes formes de participació, que amb la Rosa n'hem parlat mil i una vegades en els nostres programes, comencen en caire local, en institucions locals, en coses, en associacions locals, d'esports, culturals... I veiem que costa molt la participació, no?
Està començant...
No, Rosa, sempre
local.
Ho diem, costa, no?
Costa molt.
Costa que la gent una mica s'impliqui en les coses. Se'ls ha de donar tot fet.
Hi ha un inconvenient que, encara que ens volen fer creure que hi ha molta crisi, però un dels inconvenients és que la gent, la butxaca la té encara plena.
Tu creus que encara anem sobrats?
I això fa que la gent no belluguin, no participin. Jo ja estic bé, es crea un egoisme, jo vaig per mi, i a Vivi,
Rosa,
que són dos dies.
Tinc una altra trucada. Sí. Avui són quatre, eh? Quatre
trucades. Una altra trucada i ell que vol dir alguna cosa, que
sí. Endavant. Bon dia, ara direm bon dia. Bon dia.
Hola, bon dia.
En qui tenim el gust de parlar?
Sí, jo em dic Maria Carme.
Maria Carme, encantat de poder saludar-te.
Molt bé, igualment.
Digues, Maria Carme.
Us voldria comentar, i a veure què us sembla, si creieu que les campanyes electorals serveixen per alguna cosa.
Havíem dit alguna cosa, però després
sí, ja
en parlarem.
Sí, perquè us he estat escoltant. Estic d'acord amb el que ha dit aquella senyora i també amb el que ha dit la Rosa, el que diu el diàleg en general. Sí. Però tenen un gran interès en les campanyes electorals i no sé si són tontos ells o són tontos naltros. Us creuen que som naltros tontos? Perquè diuen unes coses que són unes barbaritats. I també ho està parlant dels cartells, no?
La Rosa mou el cap afirmativament. Vull dir que tens una tocaia a la ràdio que et diu que sí, perquè...
Llàstima que no sigui televisió, que si no,
sí, la veuria. Sí, m'obries la cara.
Sí.
I també, amb això que heu parlat dels cartells,
sí,
també pregunta si sabessin parar alguna cosa, no? Perquè sí, ens faran canviar, ens faran canviar el vot, ens faran canviar de pensar. A mi el que em fa pensar i el que em fa actuar, sí, anar a votar en blanc o en nul o en
o qualsevol,
o que sigui, és els 4 anys de govern.
Clar, molt
si
bé.
Governen, si governen bé, no? Sí. Sempre hi ha equivocacions, evidentment, perquè perfectes no som ningú. Però allò que heu dit de la poltrona, em sembla que bastants hi estan asseguts, però si es governa bé, si s'actua bé, la gent ja aniria més a votar i votaríem potser, bueno, amb més alegria, no?
Me sembla molt ponderat el que has dit i sembla un criteri de persona madura, que és a dir, que tu has de valorar la tasca. Ara la Rosa et dirà alguna
cosa. No, el dels cartells, jo més veig que serveix perquè dona vida als fotògrafs, els que els dissenyen.
El Gregori, el Gregori, dona vida al Gregori.
A la impremta.
No, perquè és la mateixa foto cada any.
No, si és la mateixa cada any, no. Però si no, hi viuen, a darrere hi viuen unes quantes famílies.
Sí, jo
és l'únic, és l'únic, perquè no crec que serveixin per res més.
Jo et dono raó també amb això.
Molt bé.
I aquests diners s'hi podien aprofitar per uns altres coses.
Exacte, exacte.
Més, bueno, i això ens convencerien més, crec jo, almenys a mi.
I tant, a
tothom. Ens convencerien més, sí, de que s'actués d'una altra manera.
Sí, sí.
Molt bé.
I també us podria comentar,
sí, sí, comenta,
que fa uns dies portava el diari, poquets dies, i també ho he sentit de la ràdio, però per la ràdio molt de pressa, amb una emissora bastant important a Catalunya, de que tant si els socialistes com el PP guanyessin les eleccions, que l'altre ho farà, evidentment, sí, que la gent molt rica, no paga. No.
Ja, ja, sí, es això és una cosa que en parlarem, perquè jo també ho portava. Sí. La qüestió dels impostos, que al final sempre paguen els mateixos.
Sí, sempre sí, som els mateixos, la sí, poca no, no, roba.
Sí, sí, molt bé.
Molt bé, doncs, adéu-siau.
Ha estat una participació molt interessant, gràcies.
Adéu-siau.
A veure, primer, ens ha fet una pregunta. Les campanyes serveixen per alguna cosa? Ràpidament, Fabri.
I tant que serveixen.
Per?
Home, per el que
serveixen. Breu, breu.
Per que la gent voti aquest o aquell. És... Hi ha un sistema de comunicació.
Vols dir que la gent no té decidit el vot abans de que hi hagi una no, campanya i veure banderoles?
No, un percentatge segurament sí, però molts no.
D'acord. Egi.
Hi ha una frase que diu que la diferència entre una dictadura i una democràcia és que nella segona te fan votar i en acabat fan el que li dona la gana. Nella primera...
Ja ho fan directe.
Ostres, molt pessimista, eh? Es nota el bany de Berlusconi que hi ha hagut a Itàlia.
Sí, sí, nosaltres tenim una bona experiència amb els polítics.
Senyor Simó.
Sí, jo penso que té d'existir.
La
ara,
campanya,
depèn de com sigui, t'interessarà o no.
Gregori.
No, jo crec que també serveix, hi ha molta gent que ho té tot decidit i normalment són els seguidors aquests que segueixen tots els debats televisius, però hi ha molta gent que això no ho té decidit i més que res amb el que comentava, si hi ha un mandat correcte, si no hi ha un mandat correcte, si es governa bé, però és que jo crec que des de fa, no ho sé, des de que tengo uso de razón, com diuen en castellà, jo crec que no hi ha ningú que hagi manat bé. Perquè si ha fet alguna cosa bé, alguna cosa tenia malament que ha dit l'altre partit. I si quan manava l'altre partit hi havia alguna cosa que havia fet bé, jo crec que no hi ha cap manera de demostrar que les coses s'han fet bé. Jo crec que tot està malament, o tot ens han venut que tot està malament. Perquè sempre hi ha hagut aquesta oposició. Sempre hi ha hagut aquesta oposició que ha criticat aquell...
La famosa crispació.
Sí, jo crec que això fa que no anem a votar doncs dient sí, ha fet això bé, voto perquè ha fet això bé.
No, jo crec que hi ha un tant percent que ja ho sap sense campanya. I llavors no sé si serveix de massa, no hi tinc massa fe jo amb les campanyes,
Et veig descreguda,
sí,
electoralment parlant,
sí, no
ni banderoles, ni,
no
ni pasquins, la Carme Chacón de vermell, o con Rajoy llegar a final de mes és possible, no... No et fa dringar.
Les campanyes sempre, en política, jo crec que tenen bastant pes, però les campanyes sempre han sigut un motiu per tirar endavant projectes, per frenar projectes. Jo crec que si en altres sectors s'han mogut, jo crec que una campanya política també, que inclou molta
ben,
més
ben
gent...
Ben portada podria...
Ben portada, sí, és això.
Permeteu ara fer un KitKat, aprofitant que tenim una bona representació de la vota italiana... Itàlia és un país amb més tradició democràtica que Espanya, perquè vosaltres, els italians, us vau poder votar monarquia o república després de la Segona Guerra Mundial, si mal no recordo, no?
A 1946, sí.
I des de llavors...
Un referèndum, monarquia o república.
Cosa que aquí no vam tenir aquesta opció. No? Aquí la Constitució va ser el lote, no? Top adentro. Però bé, parlava d'Itàlia. Amb més tradició democràtica, en canvi, dona la impressió que teniu uns problemes similars a nosaltres, no? que no funciona el sistema
polític. Però és que jo crec que això de la tradició democràtica, que és una cosa que he sentit moltes
vegades... I no te la creus?
No, gens.
Perquè, doncs a partir d'ara ja no ho explicaré més a classe. Ja,
no, hi ha països de suposada tradició democràtica, com Gran Bretanya,
sí.
Bueno, que han arribat a fer barbaritats molt poc democràtiques. Jo crec sí. que en aquest país, en l'estat espanyol i aquí a Catalunya, existeix una tradició
però jo preguntava, democràtica. Jo te preguntava per Itàlia. Com pot arribar un Berlusconi al poder a Itàlia?
No, pot arribar justament perquè això de la tradició democràtica
no te la creus.
És una tonteria. Sí, o sigui, Berlusconi, el problema real que té aquest senyor... Bueno,
doncs bé, però teniu més anys de democràcia que Espanya, això és veritat, no?
Sí, però això no vol dir res.
Això no vol dir res.
Perquè els Estats Units ne tenen 5 vegades més que Itàlia.
Clar, i ja veus tu un buix al...
Bé.
Jo crec que el problema, com passa als Estats Units o com passa a qualsevol lloc, és que un personatge curiós com el Berlusconi doncs,
curiós
sí, és la gent que decideix que el vota
no
posa ningú
com va arribar el Berlusconi?
Ah, el Berlusconi, mira,
per Telecinco italiana?
És una pregunta que molts italians tenen al cap i pocs han tingut el plaer de veure la veritat d'aquest home. Aquest home
tu l'has viscut, no? Tu estaves a Itàlia?
Jo he viscut, estava a Itàlia i conec bastant bé la història de Berlusconi gràcies a internet, perquè Berlusconi té el monopolio de la informació i tot el règim, un règim se pot veure en un país per dues coses fonamentals. El primer és el control de la informació i el segon és la diferència entre la gent que té molta pasta i la gent que no té un duro. I l'Itàlia té aquestes condicions d'un monopoli de la informació. Podeu imaginar que de les tres televisions privades que no pot tindre per normativa europea el Berlusconi, le tiene les tres del país.
A veure, la normativa impedeix que la un normativa domini europea impedeix les privades.
Que un privat pugui tindre les tres televisions. Sí. A més, aquest però privat en Itàlia, a part que le tiene un conflicte d'interès molt gran, perquè la llei Itàlia diu que si tu tens un monopoli de la informació no pots fer política. I llavors Berlusconi ha fet, com per moltes altres coses, ha canviat la llei. Lògicament, quan canvia la llei, el telediari no surt.
Això és Juan Palomo, no? Això és la llei de Juan Palomo.
L'altre podeu imaginar que Berlusconi va començar la seva carriera nels anys 70,
sí.
Amb totes les subvencions que li donava el Partit Socialista. Parlem brevement de la història del Partit Socialista italià que va acabar
Bettino Craxi.
Amb Bettino Craxi i amb Mamet in esilio. El germà de Berlusconi va ser arrestat. Al Berlusconi tenia només una alternativa, posar-se en política per agafar l'indemnitat parlamentària. I això ho
va... Indemnitat, tu diem, immunitat, en castellà es diu immunitat parlamentària.
Immunitat parlamentària. Ha canviat totes les lleis, el que està continuant a fer, tenen tot el monopoli de la informació, tots els periodistes més importants d'Itàlia, da Enzo Biagi, el que va anunciar la fi de la guerra a Itàlia, fins a periodistes com Santoro, Luttazzi, han sigut excluït totalment de tot el que és la informació d'Itàlia.
Però vull dir, hi ha canals independents a Itàlia per seguir
poca
les notícies,
cosa,
Fabri?
Cosa.
Jo fa 20 anys que no visc a Itàlia, no tinc ni idea.
Poca però cosa. No tens, no hi vas a vegades?
Hi vaig, però cada vegada més em sembla d'anar de turista.
Ah, vas més de turista, és a dir, tu ja...
No, perquè 20 anys s'han canviat moltíssimes sí. coses.
És a dir, és complicat, doncs.
És a dir, és molt complicat.
Hi ha més llibertat, diguéssim, informativa aquí a Espanya, en totes les mancances que Itàlia?
Home, Itàlia, en la classifica mundial, està al 40... puesto 42 com a libertat d'informació després de Botswana i no sé què altre país.
Està darrere de Botswana, ho situo, que Espanya... està a l'Àfrica del Sud, és
sí,
un
ma
país...
Sí, Espanya també està... és una de les últimes sí, sí. en Europa.
Déu-n'hi-do,
eh?
No ho sabia això, eh? Sí, sí, sí. Jo que em mirava al mirall i em pensava que era un model...
És la marca de democràcia, no? Llibertat sí. de Ostres, premsa.
Molt bé, molt bé.
Vull dir que sí...
Per un dels elements claus, no?
És el bàsic. És el bàsic. Ara es parla
molt bé de democràcia, però no democràcia. Democràcia controllata, que és una cosa una miqueta diferent.
Sí, sí.
Nosaltres tenim un concepte, ma tenim una altra realitat.
Està, escolta, m'has deixat de pasta de boniato. I el Lluís Simó ha quedat gairebé, gairebé glaçat, eh? Pensava que
home,
això de la democràcia era una altra cosa.
Entre el Barça i l'Espanyol. No?
Sí. A veure, escolta, i això del futbol també el va ajudar el senyor Berlusconi a arribar al poder?
És
o això
normal,
no t'ha
és normal, perquè l'imatge que va donar Berlusconi va d'un home guanyador.
Guanyador, eh?
I tothom...
Com el Pizarro, eh? Un home guanyador.
Un home guanyador.
A més a més, no és casual, perdona, és que el seu partit es digui Forza Italia.
Forza Italia, eh?
Forza Italia era l'eslògan de quan vam guanyar el Mundial l'any 82. Llavors hi ha una identificació total
al futbol amb aquesta mena de política.
Amb aquell president tan simpàtic que es deia Sandro Pertini. Se'n recordeu? Un senyor molt gran.
Sí, sí.
Se'n recordeu de les imatges, els més veteranos com la Rosa, les imatges del Mundial a Espanya, que era, jugava en Itàlia contra Alemanya, si no m'equivoco, va guanyar Itàlia, aquell senyor molt gran, amb el Paolo Rossi, jo dic els futboleros. Era molt, aquell senyor era molt simpàtic, el Sandro Bertini.
Sandro Bertini era partigià, ha sigut un partigià.
Un lluitador contra el feixisme.
Sí. Un lluitador contra el feixisme.
Al revés d'Espanya. Aquí els feixistes han acabat donant lliçons de democràcia, però això és aquí.
Va ser el primer president de la República, expresidiari i tot.
On dia?
Era un home, sí.
Aquí a Espanya, un que hagués estat a la presó per lluitar contra Franco i ara fos un càrrec important, li dirien que divide el país, no? Perquè,
oh, tant,
Rosa, sí
tant.
O no? Que remueve el passado, eh?
Bueno, el Pujol va estar a la presó.
Ha estat molt, molt interessant el que has dit, Gim, m'he quedat parat. Escolteu, truqueu-nos, si hi ha algun italià més que vulgui dir la seva, algun fan de Berlusconi que en deu tenir, amb allò de les mamà Chicho i Telecinco. Escolta, jo a vegades, perdoneu, ara potser faig un paral·lelisme una mica tronat, però vosaltres que sou de cultura llatina com nosaltres i de més l'Egi, que és romano, jo havia llegit que els antics emperadors romans ho tenien molt clar, això, el sentit de l'espectacle, atontar les masses, no? Allò que es deia pai circo i que servia per desviar els problemes de la gent, gladiadors, carreres, combats, sí, sí. Teatre...
Ah, sí, això,
i
això
vols dir que no es repeteix la història? Això, canvien, mira, els fets, però les claus de domini són les mateixes?
No, el que dius és la veritat, ma nosaltres vam copiar dels grecs, llavors la primera pregunta la tenim que fer amb ells.
Els grecs, hauríem de trucar a Grècia.
Llavors, com és, ja feien crítiques de la política que se feia en el seu país fa 3.000 anys, quan teníem concepte de democràcia, ahir sí que podíem tindre un concepte de democràcia més gran que nosaltres. Llavors, el teatre era una forma per ensenyar als governants les coses que no se feien bé.
Això a Grècia.
Això és Grècia.
Però a Roma, això dels gladiadors i tot això...
Això és un màrqueting. Mira,
una mica com a la telebesura d'ara?
Te faig un exemple.
Sí, encara més, però crec que...
Tothom, quan pensa al Colosseum, pensa a un lloc de mort. No s'ha mort ningú al Colosseum. El Colosseum se feia servir per totes les altres coses.
El Fabri discrepa. Ara tenim un debat arqueològic. Digues, Fabri. No, més enllà del detall del Colosseu...
Això del Panem et Circensis és una realitat històrica, però... Jo crec que
però no només romana, és també una mica universal, creus tu?
No, els romans van ser els que van aplicar la política d'això, però el problema és que és molt difícil comparar la societat de Roma fa 2.000 anys amb la societat d'avui. Hi ha diferències abismals que és difícil.
Sí.
Jo crec que és veritat que amb la societat, diguem, occidental en què vivim, d'aquests últims contemporània, això de l'espectacle del circ ha tornat a ser un element polític i de control social molt important. Ara, establir un paral·lelisme sempre és complicat.
Ja se sap, els paral·lelismes i les comparacions sempre són odioses, però ens serveixen per orientar-nos.
No, a vegades són útils. En aquest cas...
Digues, Gregori.
No, que en aquest sentit sí que potser no és molt es pot fer molta comparació, però crec que és amb la civilització que potser més ens podem comparar, no ho sé, sí que venim d'aquí, no? Però realment ara jo veig moltes coses que són molt iguals en això, fins i tot, no sé, moltes coses.
Sí, perdona, a la Roma antiga hi havia moltes coses que són molt semblants a les que passen ara. Per exemple, una cosa poc coneguda, perquè és més coneguda la història de Roma imperial.
La Roma republicana?
Però Roma republicana... que va ser molt important a l'època de César i Ciceron, eren republicans, i llavors els romans anaven a votar.
Sí.
Anaven a votar a cada dos anys i llavors hi havia una corrupció amb això.
Corrupció.
Organitzada.
Ah, la corrupció organitzada ja.
Però, això, que Ciceró va deixar escrits de... Després ell mateix era un que comprava
els
col·legis electorals, però va deixar uns escrits de protesta contra la corrupció que hi havia, sobretot si era a favor dels seus
adversaris. Dels altres, clar.
Hi ha coses que s'han mantingut o són molt semblants. Ara, hi ha altres coses que, per exemple, la diferència que hi ha entre una societat que... i un model econòmic i de desenvolupament que es basa sobre el treball dels esclaus.
Clar, això canvia.
I una societat com la nostra que... Doncs,
mira, Fabri, ara me permetràs que faci un gir, molt bé, però tu que sé que portes coses a vegades de sensibilitat en coses del tercer món i de solidaritat entre pobles, no?
El mal anomenat tercer món.
Sí, però bé, l'altre dia vaig veure el 30 minuts i en sèrio, si no em punxen d'on surt sang, un reportatge sobre el Pakistan, les grans robes de marca que tots sense cap problema comprem, elaborades per molta canalla, van calcular uns 9 milions de persones menors d'edat estan treballant al Pakistan. Salaris, els salaris d'un treballador normal al Pakistan, 38 euros al mes, 8 hores de dilluns a dissabte, i si es vol guanyar més la vida ha de fer més hores, 38 euros al mes, amb robes de marca que no repetiré, que tots comprem aquí, amb pantalons que aquí cada pantaló te costen 200 euros, aquests de marca, Texanos. Tu deies, molt bé, no tenim esclaus, nosaltres vivim bé, però vols dir que no hi ha els esclaus del món, ara estan en mal anomenat tercer món?
No, cobren 38 euros al mes, no són esclaus.
Bé,
els esclaus estaven millor, crec, perquè li donaven...
Ah, digues.
I tot
vale,
això.
Vale, ja m'ho respost.
No, sí, amb el món passen, a veure, sí. Passen coses. És el que dius, no? Aquí tens la sensació de viure bé, tens la teva casa, tens la teva hipoteca...
I el que deia la Rosa, potser vivim massa bé,
Bueno, però la major part de la gent que viu al món viu en condicions de pobresa i d'explotació extrema.
És a dir, que som uns privilegiats.
Bueno, gaire lluny, no cal anar gaire lluny.
Les maquiles famoses d'aquestes capales de Pakistan són una realitat productiva estesa a Amèrica Central, a Àsia, a Àfrica menys, però sobretot a Àsia i Amèrica Central.
I mira, i quan parleu, perdoneu que vagi d'un lloc a l'altre, ja sabeu, aquesta setmana Fidel Castro ha decidit plegar, no? Ja sabeu, és un dictador, ho sabem, no es respecten els drets humans, ho sabem.
Jo tinc dubtes sobre aquestes definicions.
No, després, espera, els teus dubtes els pots palesar, però el que també deia gent, comparem amb els països del voltant. Les democràcies del voltant són democràcies, acuben tots els problemes que tenen, una mínima vida digna la té el cubà. Almenys una vida digna. Segurament hi ha dèficits de llibertat. Però hi ha una vida... Però repassem al costat. Guatemala, Hondures, República Dominicana, Haití, el país més pobre d'Amèrica Llatina... I ara podeu matisar el que vulgueu.
No, jo estic...
Parlant de la democràcia, tothom s'omple la boca donant lliçons de democràcia a Cuba.
Jo crec que el tema de Cuba... O sigui, tinc reticències a definir Fidel Castro com un dictador.
Tu no el consideres un dictador,
perquè crec que no és un senyor molt demòcrata.
És gallec, ja ho saps que és gallec.
Això tampoc no té res a veure. Però crec que és un discurs molt més complex. Comparar Cuba a les dictadures que han existit a Amèrica Llatina és un...
Tu creus que és una
garrafala des d'un punt de vista històric.
Què opineu?
A veure, com en tot, hi ha dictadures ben portades, mal portades, i hi ha democràcies ben portades i mal portades. Vull dir que això aquí hi ha tot arreu. Vull dir que pot haver la democràcia que sigui pitjor que la dictadura de Cuba i pot ser la dictadura que sigui millor que qualsevol de les democràcies.
A veure, jo, mira, permeteu-me un incís. Fa pocs dies al meu institut vam presentar un treball de recerca d'un noi que va anar al Sàhara, als camps de refugiats, a Tindouf, a Algèria, i deia que de la poca ajuda que reben allà ara és de metges cubans. Perquè cada vegada més la ONU els hi retira les subvencions, els governs occidentals no en volen saber res, i a mi em va cridar molt l'atenció aquesta notícia. Metges cubans ajudant aquesta gent del desert.
Sí, els metges, l'aspecte sanitari a Cuba és molt important a Cuba, i a més els metges i les metgesses cubanes estan allí al món on les situacions més desastroses. Per exemple, a Venezuela, el famós
Hugo Chávez.
Vull dir, els barris pobres de les grans ciutats no hi ha funcionaris sanitaris del govern de Chávez, hi ha metges cubans que ho fan gratis.
Si algú de vosaltres ha estat a Cuba, algú de vosaltres, perquè estic segur que més d'un dels nostres oients ha pogut visitar aquest país caribeny tan entranyable, doneu-nos la vostra opinió, el vostre... L'Egi ha estat? Doncs sí. Egi, endavant.
Jo he estat a Cuba i quan vam anar a Cuba vam anar a pensant de trobar un país comunista. I aquesta era l'idea. I vam tornar amb una mica de decepció perquè no vam entendre aquest país. Vam anar en altres països, com vam anar a Mèxic, vam anar a Venezuela,
països de l'àrea.
Sí, i vam veure tots els problemes d'aquest país que no vam trobar però a Cuba. van trobar menys, menys libertat de lo que pensaven de trobar.
Com menys o més?
Menys, menys libertat.
Per on, a Cuba?
Que, sí, nel sentit que tu no pots parlar amb un cubà. És prohibit per un cubà tindre
converses.
Una conversa amb una gent de fora.
T'hi vas trobar tu?
Sí, clar, me vaig trobar jo, me vaig trobar policia que ha fet marxar el pobre cubà que estava ahí parlant amb mi. I és un país que viu només del turisme, perquè té una... cap ajuda de ningun país.
Tenen, tenen el bloqueig dels Estats Units, no?
Sí, o l'embargament. I Mèxic. L'única ajuda que reben és de part del Canadà i d'altres països.
I ara Venezuela.
De Venezuela, sí. Clar. Però tenim també que dir que Venezuela li dona tot el petroli que necessita Cuba. Sí. Cuba era un país que vivia només de la canya de sucre.
Sí.
És un país que nels anys 30 era la capital de Sud-amèrica, l'Havana. Era un país riquíssim. I com en tots els països on hi ha un règim dictatorial, hi havia molta gent que tenia tota la riquesa del país i molta gent que se moria de hambre.
Sí.
Això va ser la causa,
una de les causes de la revolució.
De la revolució. Total, què passa ara? Que la gent de Cuba per mi té un gran problema, que no entén el que està fent Fidel Castro. I el problema de Fidel Castro és que no explica a la gent la realitat del món. Nosaltres aquí en Europa, en països com França, Itàlia, Anglaterra, tenim una sort molt gran, perquè no hem patit mai la gana i fonamentalment no tenim una repressió política molt fort, cosa que passa en la resta del món, dels Estats Units a Xina. La realitat és aquesta.
Però tu, per exemple, quants dies vas estar a Cuba, Egi?
Sí.
Quants dies?
3 setmanes.
I diguéssim, vas estar també a Mèxic?
Vaig estar a Mèxic un mes i mig.
Què veies millor de Mèxic de Cuba o al revés? Vull dir...
Jo l'única cosa que he trobat a Cuba que no he trobat a Mèxic és aquesta. Una libertat limitada, perquè no poden sortir, no poden tindre un contacte amb la gent, però jo no m'he trobat cap persona a morir-se de gana.
A Mèxic sí.
A Mèxic molta, i a Sud-amèrica la realitat de cada dia. No m'he trobat, tota la gent que he parlat tenia una educació i una instrucció més elevada que aquí en Europa. Més elevada.
Per tant, tu creus que, per exemple, si el règim cubà fes una obertura política no hi hauria cap dalt a baix, si ho intentessin? Pluralisme polític, si
la gent... Imaginar, tenim que imaginar una cosa, que n'hi ha totes les mans capitalistes dels Estats Units que estan esperant que es mori.
És una pressió molt forta.
Per agafar tota l'illa. Ara li han tancat totes les xetes i estan esperant de donar-li
tot.
Aquesta és la situació. Llavors, no és fàcil treballar en un país que no té col·laboració de los capitals més grans que tenen.
Ha quedat molt clar la teva anàlisi, les opinions també de Fabri. Passem de Cuba a una cosa més local. Ja sabeu que per fi arribava l'AVE a Barcelona, però ara han sortit noves notícies. I recordo molt a la Dolors, perquè és una usuària dels trens de Rodalies i regionals.
Seu malgrat.
I després de la brillant i espectacular arribada de l'AVE, ens diuen que catenàries dels serveis de Rodalies i regionals són de l'època de que quan Franco era cabo primero, és a dir, de la República, pràcticament. És una cosa que jo m'he quedat realment sorprès.
Això ja se sabia, crec jo.
Lluís.
No, suposo que és que no s'ha posat en marxa cap mena d'interès en tot això.
Manteniment.
Des de l'any 30.
Però si això no s'aguanta que diguin això, no?
Bueno, se va fer, el meu pare era de Renfe, i se va fer després de la guerra molt treball, perquè havia que lluitar molt i fer els camins de ferro que hi ha a Espanya, no? Però vull dir, era a base d'idees de la persona que estava aquí sense poder importar res i treballant 24 hores, no? I llavors, en aquell temps era el vapor. Va vindre l'electre i com relativament hi havia poca circulació, pues mira, se va avançant. Ara, les vies, jo he vist aquí a Falset, quan passava el tren, esperar-me a la via, i passava el tren i la via feia...
Fimbrejava.
Li faltava base, no?
Vagin.
Clar, ara sí, vas a l'AVE, vas a 300 i no notes res. Però si algun dia hi ha alguna cosa, vull dir, serà una catàstrofe.
És que són moltes les catenàries que cauen. No sé, he tingut molts retards per catenàries que s'ha desfet el mític de l'Euromet, que es va trencar la catenària, va caure el cable, es va enrotllar el pantògraf aquell i bueno, van estar 3 dies. Sí. Vull dir, coses així en passen moltes d'aquests trencaments.
Sabeu que es pot arribar a Madrid pràcticament en 3 hores, no? des de Barcelona, dues hores i pico, no recordo, crec que a les 3 hores, i resulta que un ha fet una anàlisi i que vas de Barcelona a Vic amb una hora i mitja, quan la distància de Barcelona a Vic són 80 quilòmetres.
No hi ha qui ho entengui. Que l'AVE va agafar el 92% de les inversions pel 8% de l'ús usuari.
Doncs bé. Amb això li dono la raó al senyor Joan Herrera d'Iniciativa, que fa molt temps que batalla amb això.
Jo penso que era millor arreglar la situació
dels altres
general de Catalunya, Rodalies. Mira només nosaltres, nosaltres aquí tenim 4 o 5 vegades al dia la possibilitat de marxar del poble amb tren.
Sí.
Ja està. I per la gent que lo té que agafar un usuari cada dia és impossible, no és viable agafar el tren, només el cotxe.
Bueno, sí. ha quedat clar, però deu ser també aquesta política de façana, no? Rosa, que a vegades no parlem, o que hi ha prioritats.
Sí, són coses que jo no les entenc, com no ho veuen, no? El que és prioritari i el que no és prioritari. Sí, o sigui, però miren el que és prioritari per ells. O sigui, s'ha pensat en tots els executius, en tots aquests
ara,
que van de negocis a veure la bolsa amunt i la bolsa avall cap
no
a
Madrid. No miris que no duc corbata, no sóc executiu. I porto una camisa proletària de quadres.
No es pensa en la persona que va treballar, que cada dia ha d'agafar el tren, etcètera, etcètera.
Això és veritat, però també hi ha un problema que tota l'obra de tots aquests anys de la infraestructura de l'AVE són milions i milions d'euros
que es mouen,
que van a determinades empreses.
És com
la història
quan la empresa mos topa.
I els terrenys que és com la història de lo que era el transvasament de l'Ebre, que allí la gran qüestió que hi havia darrere no era
portar l'aigua.
Si els pagesos de Múrcia o de... No, això era tota l'obra i els diners que es gastarien en fer tota l'obra del desviament del riu, que representaria un ingressos a punta pala per determinats sectors d'aquesta societat.
Fer ponts, moure formigó.
I el problema és aquest, en l'última
anàlisi.
Fa el manteniment d'unes línies que ja existeixen.
No vesteix.
No és el mateix.
No fa bots.
No, però també una mica el que també hauríem de topar o pensar-hi, que quan es va començar l'AVE, tot el tema de Sevilla i tot això, jo crec que Barcelona també estava una mica a l'espera de que a veure quan arribarà. Vull dir que la gent encara que no pugui arribar...
L'any 92. Sí, quants anys tenies, Gregori, l'any 92? Eres petitet.
Vuit, una cosa així.
Vuit anys?
Em sona, sí, alguna cosa així. Val, només que res era que Barcelona també estava una mica que això s'esperen a veure quan arribava això. I crec que encara que la gent no pugui optar a anar cada dos dies a Madrid, perquè no pot optar a anar cada dos dies a Madrid, jo crec que a qualsevol de les persones que viu per l'àrea metropolitana, doncs ja li va bé això, perquè és una marca d'alguna cosa. És més que res que econòmica i més que res que inversió, sinó que també és prestigi. Jo crec que Barcelona, com a ciutat-estat que és, comparada amb els romans, si voleu, doncs també li va bé això.
La ciutat romana, sento dit que la ciutat romana era Tarragona, Tarraco.
Això ho sé jo, però ells no ho saben.
Perquè l'AVE ha fet ciroll quan ha arribat a Barcelona.
És veritat.
Quan va arribar a Tarragona,
però Tarragona no ha arribat.
No,
però Tarragona no
va arribar. Va arribar Pere Fort.
No, va arribar al camp.
Hi ha dos tipus de persones, la gent que diu que l'ha arribat a Tarragona i la gent que no.
Sí, a Tarragona, perquè
no parlem tots alhora.
No sortim massa compte dir que havien pujat 3 persones.
Però a més l'AVE no ha arribat mai a Tarragona.
No ha arribat ni arribarà.
Al camp de
Tarragona. Al camp de Tarragona.
El campo està en el campo.
No sé si ho has estat mai, però és una...
Un erial, és un erial.
Un malson.
Però és que encara és pitjor, perquè l'estació del Camp de Tarragona serà l'eix connector de l'Euromet, de la línia del Mediterrani, de tot el que anirà cap a Sevilla. L'estació de Tarragona serà un apiadero com la de Capçanes. Vull dir que pensem-ho així, per molt soterrada i per molt que la trava que hi hagi, no, pufill, doncs en aquest cas serà una estació de dos vies.
Jo crec que s'havia de posar una medalla als polítics d'aquell moment.
És que és això.
La Rosa.
I això serà així, vull dir que Tarragona no hi ha cap tipus d'estació.
A veure, una trucada... Crec que batem el rècord de trucades en un dia, fins ara teníem 4 i passem a 5. Moltes gràcies a la persona que ens truca. Endavant.
Me dic Gaspar Pellejà Montaner.
Gaspar, bon dia.
Soc de la quinta del 49.
Digues, Gaspar.
I d'això que ja estàveu parlant dels trens.
Sí.
Quan vaig anar a la Mili, va tocar a Barcelona.
Sí.
I marxar l'any 50.
Sí.
I anàvem de Mora a Barcelona en tren de carbó.
En tren de carbó.
A mitja mili van començar a circular algo amb electre.
Sí.
Acabat vaig estar a Lleida.
A Lleida.
I de Reus a Lleida, i encara està igual, estava en vora 3 hores.
3 hores,
sí. De Montblanc a l'Espluga hi havia dies que havíem de baixar a Espanya el tren. I de la manera que la gent parlen,
sí,
ara fa molts anys que no hi ha anat en tren, sabeu que continua igual.
No, hi ha coses que continuen similarment, eh?
Sí, tant,
eh? Gaspar?
No, mos hem adormit i estem adormits.
Doncs molt bé, Gaspar.
Perdó, ànimo.
Moltes gràcies. Escolta, per trucar, digues.
Vaig dir que m'agradaria vindre un dia a fer un comentari,
sí,
de l'ambient que es viu en general.
Molt bé.
Doncs, a veure, me sembla, Gaspar, que ets una persona entrada en anys, no, Gaspar?
En guany 80.
Doncs, la Rosa fa un interessant programa a la gent gran, si un dia creus oportú venir al seu programa, perquè a més el fan directe, la Rosa. No?
Sí, sí, directe.
No, però això del directe, en directe, cuidado.
No, t'ha de fer por, tranquil.
Eh? En directe, no en directe, en directe.
Molt bé.
Ja m'espavilaré per tindre el telèfon vostre.
Molt bé, Gaspar.
Ja ens posarem d'acord.
Moltes gràcies per trucar.
Ànimo.
Molt bé, cinc trucades. Mireu, nois, ja és l'hora, se'ns ha acabat. Aquest senyor no ens deix parlar més, perquè és un dictador que tenim a la ràdio, que és el Toni Escoda, però si no fos per ell, la ràdio no aniria endavant.
Aquesta la democràcia, doncs.
El que passa, Toni, no sé si ara, després del nostre programa, tenim ningú en antena. Ah, et fomen a tu. Una hora i deu minuts. Jo només us vull acomiadar, com es diu en italià, adéu? Ciao?
Arrivederci.
Arrivederci. Espero que vingueu una altra vegada. Adéu-siau. Ha estat un plaer. Hem tingut cinc trucades. Gràcies, Lluís Sumó. Gràcies, Gregori.
Gràcies,
Rosa. Gràcies a la Dolors, que ens ha fet una carta que fins i tot m'ha fet emocionar.
Però li he enyorat a la Dolors, eh? M'has deixat sol ante el peligro, eh?
No, però
aquí amb cinc homes.
Són uns cavalleros, eh? Romanos, eh?
Són sigut cavalleros tots.
Bé, però només unes dades finals per la reflexió dels nostres oients. Diuen que venen temps de crisi, que ens hem d'estrenyar el cinturó. Les 15 empreses que cotitzen en borsa d'Espanya, les més importants, beneficis a l'any passat mitjans del 40%. I a nosaltres, els assalariats, ens diuen que hem de moderar els salaris. Que se'n vagin, els dimonis, perdoneu. Adéu-siau.
Ha sigut prudent. We'll be right back.